Si vols saber què passa a la Trinitat Vella i a Sant Andreu de Palomar, escolta cada migdia Tot un Poble.
Molt bé, doncs comencem el nostre programa d'avui, dilluns, una mica trafegats, tenim alguns problemes tècnics, però intentarem resoldre'ls el més aviat possible per tal doncs, que demà ja puguem tindre el programa en totes les seves condicions. El que fem ara mateix és anar ja directament al que són els titulars del dia d'avui. A veure si és possible que puguem... Molt bé, doncs comencem amb les notícies del dia d'avui. La narcosala mòbil de la Trinitat Vella atendria cada dia entre 8 i 10 toxicòmans.
La narcosala mòbil, que l'Agència de Salut Pública proposa instal·lar a la Trinitat Vella i que els veïns han refusat, atendria cada dia entre 8 i 10 usuaris diferents. Els educadors de carrer que hi treballen tenen identificats a la zona 87 toxicòmans, però dubten que diàriament puguin fer ús del servei més d'una desena. La proporció és petita comparada amb altres punts d'atenció als toxicòmans.
Doncs aquesta és la notícia amb la qual encapçalem el nostre programa d'avui. Anem ara a conèixer d'altres informacions que també ens parlen de la Trinitat Vella, i és que els veïns de la Trinitat Vella, tal com us hem dit, refusen la narcosala mòbil.
El que més molesta els veïns de la Trinitat Vella, i en concret els que viuen a l'entorn de la Via Barcino i al carrer Foradada, és el constant deambular de toxicòmans que busquen un lloc tranquil on punxar-se i les xeringues que troben llançades a qualsevol racó. L'Agència de Salut Pública, que des de fa més de 3 anys fa tasques preventives a la zona amb educadors de carrer, opina que la instal·lació d'una narcosala mòbil com la que funciona a la zona franca podria reduir la problemàtica. Fa uns mesos, una comissió d'una vintena de veïns i tècnics va arribar a visitar les 4 narcosales que hi ha actualment a la ciutat, entre les quals la Baluard de Ciutat Vella. Però al final, la iniciativa no va prosperar. La majoria dels ciutadans de la Trinitat Vella no volen sentir a parlar del que ja anomenen de manera despectiva la furgoneta de la droga, i a causa d'aquesta oposició frontal, l'Agència de Salut Pública ja ho està descartat.
Molt bé, doncs descartada aquesta unitat mòbil de la droga, nosaltres el que continuem parlant del nostre barri, continuem parlant de la Trinitat Vella, i és que el forn de la Trinitat ha rebut 8 estrelles Michelin.
Daniel Jordà té quelcom d'alquimista i quelcom d'artista. Va estudiar Belles Arts i la pulsió artística l'ha acabat canalitzant en l'elaboració del pa. No un pa qualsevol, està al capdavant de la Trinidad Panes Creativos, la divisió de l'empresa familiar que es dedica a experimentar amb els sabors i a convertir-los en uns pans que han acabat a les taules d'alguns dels millors restaurants de l'estat. El forn de la Trinitat el van obrir fa 80 anys els avis de Jordà, i és un establiment com n'hi ha tants a la plaça d'un barri qualsevol. Des de fa 2 anys, però, la clientela del forn pot alternar la compra de la baguette o el rodó de mig amb el pa de tomàquet, cansalada, olives, de nabius amb nous, de meló, de xocolata, de pesto amb pinyons, de tomàquet o de tòfona blanca amb bolets. Tens el mateix pa que s'està servint en un restaurant amb estrelles Michelin per poc més de 2 euros, explica Jordà. Aquest forner és capaç d'elaborar un pa totalment nou en un matí. Els pans neixen del diàleg entre forner i restauradors, a partir de la demanda que li pugui fer un restaurant.
Molt bé, doncs de la Trinitat Vella ara ens n'anem cap al centre de Sant Andreu, i és que Sant Andreu lluita perquè no es tanqui la clínica Coroleu.
En la manifestació setmanal, contra el tancament del centre, no només s'hi concentren treballadors, pacients i familiars, ja que crida l'atenció la presència de veïns, expacients i usuaris que, malgrat no estar directament afectats pel cas, segueixen emocionalment vinculats a la clínica Coroleu, centre sociosanitari concertat que fa 50 anys que ofereix serveis d'atenció integral als avis de Sant Andreu i que té els dies comptats des de que unes irregularitats administratives molt greus van portar la Generalitat a cancel·lar el concert a partir del 31 de desembre.
Doncs avui parlarem precisament amb Carme Bermúdez, que és una de les afectades per aquest tancament de la clínica Coroleu i que pertany a la plataforma Salvem la Coroleu. Molt bé, i d'altres informacions també ens porten a parlar de l'estació de metro de Sant Andreu, que ha posat fi a un any de reformes.
La nova arquitectura subterrània té des d'aquest cap de setmana un nou exponent a l'estació de metro de Sant Andreu. Un nou vestíbul, parets reforçades, andana més ampla per garantir l'accés a les persones amb discapacitat, millor senyalització, materials de més qualitat i un disseny més modern, tot amb l'objectiu de rejuvenir la línia 1 i potenciar una de les parades més concorregudes.
I també hem de parlar-vos de renovació urbana, i això es dona al carrer Ciutat d'Assumpció.
Les obres continuaran fins al proper mes de desembre. Els treballs afectaran el passeig central del carrer en el tram comprès entre el carrer Tucumán i el passeig Santa Coloma. L'objectiu consisteix a millorar l'accessibilitat i la circulació de vianants amb la renovació del paviment del passeig central, renovació d'enllumenat i soterrament de línies aèries, col·locació d'un nou mobiliari urbà i la plantació d'una nova línia d'arbrat a cada costat del passeig.
I també hem de parlar de la renovació urbana al carrer de Concepció Arenal.
Ja que les obres continuaran fins al gener del 2011, els treballs afectaran el passeig central del carrer en el tram comprès entre el carrer Dublín i la Rambla Fabri Puig. L'objectiu consisteix a millorar l'accessibilitat i la circulació dels vianants amb la renovació de nou del paviment de les voreres i de la calçada, renovació de l'enllumenat i soterrament de les línies aèries, col·locació de nou mobiliari urbà, conservació i la de l'arbrat existent amb la renovació dels exemplars malalts i la neteja de façanes i pintades.
Molt bé, doncs aquestes són algunes de les informacions de les quals us en parlarem a dia d'avui. Ara el que farem serà una petita pausa, escoltarem una mica de música i tornarem per parlar, tal com us dèiem ara fa un moment, amb Carmen Bermúdez, que pertany a la plataforma de Salvem la Coroleu. Fins ara.
Si sents el fons del son més fosc, si sents un buit dintre teu, si ja res no t'omple, si l'aire et molesta, si et sents morir, si et sents pitjor que un gos apalejat. Si ho sé on hi ha un mar molt clar, la brisa suau, el cel molt blau, si ho sé on hi ha un tros, un tros de mar per tu. No estàs somiant, mai, mai estàs. No estàs somiant, mai, mai estàs. No estàs somiant, mai, mai estàs. Si ret somriu, si ret sorprèn, si ret t'atrau, si ret commou, si res no et fa gràcia, si res no t'estranya, si t'has tocat, se t'ha esfumat totes les teves mans. Jo sé on hi ha un mar molt clar, la brisa és suau, el cel molt blau. Jo sé on hi ha un tros, un tros, un tros de mar per tu. No estàs somiant, mai, mai estàs. No estàs somiant, mai, mai estàs.
Si vols saber què passa a la Trinitat Vella i a Sant Andreu de Palomar, escolta cada migdia Tot un Poble.
Molt bé, doncs continuem amb el nostre programa d'avui. Tenim a l'altra banda del fil telefònic a la senyora Carmen Bermúdez, de la plataforma Salvem la Coroleu. Molt bon dia.
Hola, bon dia.
Doncs ens agradaria que ens expliquessis en què consisteix aquesta lluita per tal que no es tanqui la clínica Coroleu.
Bueno, jo a part de ser de la plataforma sóc membre de, bueno, sóc treballadora, sóc membre del comitè i al setembre ens van donar la notícia d'una resolució que havia enviat el CatSalut que terminava el concert sociosanitari amb el centre a data del 31 de desembre. Clar, en aquest moment nosaltres, amb el sindicat, l'advocat i tots els familiars i tal, doncs clar, ens vam posar en moviment per intentar evitar aquesta situació perquè tot això venia relacionat amb un expedient i amb un procés que havia portat el Departament de Salut i la Generalitat al CatSalut. I, bueno, nosaltres, en aquest sentit, com a afectats i com a víctimes d'una situació d'un conflicte, pues, bueno, vam decidir de mobilitzar-nos per intentar trobar alguna situació que no sigués tan dràstica per tots nosaltres.
És a dir, el que està clar és que el 31 de desembre hi ha la possibilitat de que es tanqui.
Sí, hi ha la possibilitat de que es tanqui, el, bueno, sí, segui el servei públic del barri.
I els veïns estan, doncs, impacients per saber si podran continuar a la clínica.
Clar, és que nosaltres, 3 mesos després, estem al mateix lloc. La setmana passada vam tenir una reunió amb el CatSalut, amb 2 persones, que són la Carme González i el José María Gimón, que estan al corrent del cas, el que passa no són les persones directament responsables del cas Coroleu, però bueno, i no ens van dir tampoc cap solució ni cap sortida a les nostres reivindicacions, perquè nosaltres vam dir que, bueno, s'havia d'intentar trobar una solució que no sigués tan dràstica per tots nosaltres i, bueno, i sobretot per la gent de, que està ingressada, la que futurament també pot estar ingressada del barri, però ara en principi és la que està ingressada que no sap el dia 1 de gener on tindrà el llit, si aquí o a Pisapont.
Perquè a hores d'ara quanta gent hi ha dins la clínica Coroleu? Quants pacients hi ha?
74 pacients estan ingressats, però després està el servei de PADIS, de l'EPADES, que també fa l'atenció domiciliària a un promig de 60-70 famílies. Persones que estan en casa amb malalties cròniques o malalties paliatives i que, bueno, que reben el suport de tot aquest equip mèdic i d'infermeria.
I vostè és una de les treballadores d'aquest centre?
Jo sóc una de les treballadores d'aquest centre des de fa uns anys.
El que vol...
moltes companyes que porten 20, 30, o sigui que en aquest sentit la tradició dels treballadors aquí a la clínica és molt gran.
El que vol dir, doncs, que hi ha la possibilitat de que us trobeu sense feina a finals d'aquest mes, no?
Clar, lo que és un problema perquè és una inquietud, perquè el CatSalut va dir que sortiria publicat un concurs on es subrogaria els treballadors i també traslladarien els llits a un altre centre. I a hores d'ara, si la primera notícia d'aquest concurs la vam tenir el 15 d'octubre, a hores d'ara encara aquest concurs no s'ha publicat, no és oficial, amb la qual cosa estem al mateix punt. Perquè ningú no s'ha fet càrrec en aquest sentit de dir, bueno, pues si el concert es treu d'aquí i envien els llits a on sigui, però això sí que s'ha de tramitar per un concurs públic, i ho han de publicar i ho han de fer d'una manera correcta, i nosaltres aniríem amb aquests malalts. No s'ha publicat, no s'ha fet cap tipus de sortida, no, és que no han dit res. Han dit a la premsa que sortiria publicat un concurs, que sortiria, però no han fet res.
I és per aquest motiu, doncs, que vosaltres vau sortir al carrer i vau muntar la plataforma en defensa de la clínica.
Però nosaltres vam muntar la plataforma abans que el CatSalut donés aquesta solució, o donés aquesta sortida de publicar el concurs. Nosaltres, la primera sortida que vam fer a Sant Andreu va ser, em sembla que va ser el 17 de setembre, i des d'aleshores cada dijous hem sortit, hem fet dos manifestacions a la tarda, em sembla que va ser el 19 d'octubre i el 9 de novembre, vam sortir per tots els carrers de Sant Andreu, hem recollit més de 8.000 signatures ja, està ficat el recurs contenciós administratiu també, esperem que on es demanen mesures cautelars, mesures catalanes, però no s'apliqui la resolució i el procés continuï el seu procediment normal, i també s'han entregat signatures en aquest sentit. O sigui que...
S'han recollit unes 5.000 signatures, no?
No, 5.000 no. Es van entregar amb el recurs, es van entregar 3.400 i pico, i nosaltres tenim, a més, i en total fan unes 8.200 o així, en total.
I els veïns, què és el que us diuen al respecte?
Home, les 3 associacions de veïns estan d'acord amb les reivindicacions que estan fent a l'hora de plataforma i a l'hora de servei públic, perquè ells el que volen és que l'únic servei públic que hi ha marxi del barri. Això sí que ho tenen molt clar.
Perquè...
una altra cosa són les gestions, les empreses gestores, que, bueno, que no són les adequades o el que sigui, però en principi el que ells com a associació de veïns i la gent del barri el que no vol és que si en algun moment donat necessiten el servei de pares a casa o necessiten l'ingrés, perquè hi ha moltes famílies de Sant Andreu, de la Trinitat i d'un pastor també, que utilitzen aquest servei per fer una descàrrega, que tenen els malalts a casa o que tenen els iaios a casa, però durant un o dos mesos a l'any, sigui per una intervenció quirúrgica del cuidador principal, o sigui per una descàrrega d'un descans familiar, tramiten l'ingrés temporal i després el tornen a portar a casa.
Uh-huh.
I això, bueno, pues, el tenen a la vora de casa, no el deixen desemparat i tal, però bueno, també permet aquest servei.
Perquè a nosaltres el que ens consta és que el 100% dels pacients us provenen de la sanitat pública.
Sí, però aquests també de... Sí, però aquests pacients també que venen com descàrrega també venen tramitats per les treballadores socials, siguin del PADES o siguin de... o siguin del CAP.
Uh-huh.
O sigui, aquests pacients, encara que vinguin per una estada de un o dos mesos per descàrrega familiar, per exemple, perquè operen del genoll a la cuidadora principal, doncs mentre aquesta persona es recupera, aquesta persona està ingressada a la clínica
uh-huh.
i fins que està bé i la pot tornar a tenir a casa. I aquest ingrés també ve tramitat a nivell del CAP o a nivell de la treballadora social del PADES, o sigui que també és públic.
Perquè a nosaltres el que ens ha arribat és que hi ha hagut una irregularitat uh-huh. i que això ha portat a que Sant Andreu, doncs, es troba en aquesta situació la clínica Coroleu, no?
A veure, les irregularitats es van cometre per part de l'empresa gestora
uh-huh.
i és sí. la que en un moment donat ha assumit, perquè es veu que ha pagat aquests calés i ha assumit l'expedient i tot el procés que, bueno, aquesta fiscalia, etcètera, etcètera. Però, bueno, és el que nosaltres diem. Nosaltres no defensem l'empresa gestora, defensem el servei que nosaltres com a treballadors, com a professionals hem fet al centre uh-huh. i després els que la gent ha rebut com a usuari. I el servei públic l'únic, perquè no hi ha cap altre servei, no hi ha cap altre centre que estigui en tot el districte que faci aquest servei.
Clar. Mm. Per tant, això s'està defensant doncs, de manera òbvia, no?
Sí. Uh-huh. Nosaltres defensem, nosaltres ni parlem de l'empresa gestora ni de les irregularitats. Aquí cadascú ha d'assumir les seves actituds, o sigui, són ells els que han d'assumir les irregularitats i que han de fer pues, el que han de fer, s'han de defensar, o han de provar, o han de demostrar, o han de deixar. Les proves són les que han de deixar, però nosaltres en aquest sentit no hi participem.
Uh-huh.
I són ells. I després, pues, si algú ha de decidir que és aquesta o una altra empresa gestora la que ha de gestionar el centre, pues, això ja no és cosa nostra.
Uh-huh.
Nosaltres no hem tancat portes ni hem tret cap tipus de solució. O sigui, nosaltres diem que es porti una solució però que la definitiva no sigui treure el servei uh-huh. per part dels treballadors i per part de l'usuari.
Clar. Vosaltres quina solució més podríeu trobar al respecte?
Pues que sigui una altra empresa gestora, o que la Generalitat pues, sigui un administrador, que també és una de les solucions possibles. O, a veure, és que nosaltres aquesta no és la nostra competència, això com diu l'Ajuntament, uh-huh. no és la nostra competència. No és nostra competència trobar la solució. El que passa que tampoc no volem ser els responsables d'una situació que no tenim res a veure.
Uh-huh.
Però sí.
D'acord. Doncs el que sí que ens han fet arribar des del Departament de Salut és que els treballadors seran recol·locats. Almenys això és el que ens han fet arribar.
Sí, però oficialment no hi ha res.
Uh-huh.
Clar, això ja ho sabem nosaltres des del 15 d'octubre. Ho sabem extraoficialment, perquè oficialment no hi ha res que estigui signat ni que estigui publicat que ens asseguri que passi el que passi, nosaltres serem reubicats.
Uh-huh.
I després està la neguitesa també dels familiars, que en un moment donat tampoc no tenen clar què és el que passarà amb ells, on els enviaran, si estarà a prop, si estarà lluny, però bueno, lluny segur, perquè a prop no hi ha res.
Uh-huh.
O sigui, en aquest sentit. Però oficialment uh-huh. ells parlen, i sobretot parlen amb la premsa, perquè ens ha costat moltíssim arribar al CatSalut, parlen, escriuen a la premsa, però oficialment no ha registrat res.
D'acord. Doncs estarem pendents de veure què és el que passa amb aquesta resolució i a veure què és el que es diu per tal de que aquesta clínica doncs, continuï fent el seu servei, no?
Mm-hmm.
D'acord. Doncs, Carme Bermúdez, moltes gràcies.
A tu.
I hem de dir que Carme Bermúdez és de la plataforma Salvem la Coroleu i que en aquests moments doncs, estan portant a terme doncs, aquelles resolucions que siguin més, que puguin afavorir, no?, a totes les parts.
Sí, que sigui viable.
D'acord, doncs moltíssimes gràcies.
Vinga, tu.
Vinga, adéu, bon dia. Adéu. Doncs nosaltres continuem amb el nostre programa d'avui. Ara mateix el que podríem fer és una petita pausa. Anem a escoltar una mica de música, tornem tot seguit. Fins ara.
Què passa a la Trinitat Vella i a Sant Andreu de Palomar? Escolta cada migdia Tot un poble.
Continuem amb el nostre programa d'avui i, com sempre, doncs, arribat a aquest punt, ens toca parlar d'alguns dels invents del segle XX, alguns del segle XIX, però alguns del segle XX, com és el cas de les patates chips, oi?
Sí, exactament. Ara jo soc Xavier Liana, de la Fundació Trini Jove, i em dedico al tema d'autoocupació a través del Servei Inici de Creació d'Empreses, i avui parlarem una mica de les patates chips, que són les dolanxes primes de patata, fregides, que operen paquets i que es mengen fredes.
Explicarem... Qui va ser el que va descobrir aquestes patates fregides?
Bé, ens hauríem de remuntar al 1785-1793, quan Thomas Jefferson, que més tard fou president dels Estats Units, descobrí les patates fregides mentre exercia d'ambaixador a França, i les va importar aquesta senzilla delícia culinària al seu país, als Estats Units, on per la de la seva procedència foren conegudes per French potatoes, patates franceses, conservació que als Estats Units encara es conserva. Aviat foren adaptades pels americans, especialment com a guarnició de plats principals i fins i tot en les taules més distingides.
Doncs parlem del naixement de les patates chips. On van ser descobertes?
Bé, podríem dir que el naixement de les patates chips ve... fruit d'una casualitat, ja que hi havia un restaurant a Saratoga Springs, a Nova York, en un poblet petit, que es deia Moon Lake Lodge, un selecte centre turístic, on un dels seus clients habituals, el multimilionari Cornelius Vanderlit, trobà que les patates fregides que acompanyaven el seu plat eren massa gruixudes, i així ho fos saber el cambrer. Aquest cambrer... T'explico ara. Aquest cambrer era el xef de cuina, un natiu americà anomenat George Crum, tallava les patates molt primes i les fregia i les servia aquest home, el Vanderbilt, el multimilionari. I va veure que encara les estaven massa gruixudes. I va començar, exasperat pel caprici d'aquest home, era un caprici que tenia aquest home, va tornar a tallar les patates, aquest cop encara més fines, fins i tot que van quedar com el paper, i les fregia fins que van quedar ben daurades i cruixents, fins al punt que no es podien ser punxades amb la forquilla. Aquest cop, el milionari les trobava al seu gust i tota la gent que estava al seu voltant l'imitava. I això va fer que a partir del següent dia es va crear el plat Saratoga Chips, que va ser inclòs en el menú i que va esdevenir tot un esdeveniment en aquella època.
O sigui que el plat Saratoga Chips va ser el que va donar a conèixer aquestes patates fregides.
Exactament. Si parlem de Barcelona, el primer local a servir patates chips com a aperitiu va ser l'American Soda, que encara existeix, que és un bar obert a Sant Joan, el 1910, al carrer de Sant Pau, cantonada amb la Rambla, i el seu propietari és Esteve Sala, que introduïa la novetat cap als anys 20, principis del segle XX.
O sigui que la nit de Sant Joan de 1910 va ser quan es va arribar aquestes patates a Barcelona.
És quan la gent va poder provar les primeres patates chips a Barcelona, sí.
Després... També hem de parlar de la producció industrial, no? Perquè també doncs, aquestes patates chips s'ha fet un producte a través de diferents marques.
Sí, primer es van comercialitzar en restaurants i bars, com hem vist, però després van ser produïdes industrialment. Va ser una mestressa de casa, una dona californiana, que prengué la iniciativa. Que el 1926 obrí una botiga a Monterrey i començar a vendre xips amb sal i pebre en bosses de paper encerat. Aquesta emprenedora, que abans havia exercit d'infermera d'abogada, guanyant notorietat local a través d'un programa de ràdio, i va fer un petit imperi, però no ha aconseguit passar les fronteres de l'oest americà.
Molt bé. Doncs hem de parlar també de que aquesta producció industrial es va generalitzar.
Sí, podem dir que la senyora Scudder va ser l'emprenedora que va tenir la idea, però va ser una altra persona qui se n'aprofita, que va ser Herman Lay, que era un antic representant d'una fàbrica d'Atlanta, de Geòrgia, que el 1939 acabava de comprar l'empresa i la va batejar amb el seu nom, Lay Company, que encara existeix i és una multinacional i molt important.
Doncs sí, la Lay... Exacte, aquestes encara es venen avui dia.
Sí.
Doncs hem de parlar que això va suposar, a través d'aquesta marca, la Lay, doncs un ràpid creixement i absorció d'altres fabricants, no?
Sí, podríem dir que va ser la generalització de l'ús de les patates chips, va un ràpid creixement, sobretot quan es va comprar la compra de la Texana Frito Company, Fritos, que és les sí, patates més conegudes, i les famoses tiretes cruixents de blat, no? Que són els fritos. En el mercat peninsular podríem parlar d'altres coses?
Sí, com la producció de patates chips, que va estar exclusivament encomanada a les xurreries.
Les xurreries de Batley, que encara es mantenen, fabriquen chips, i no va ser fins al 1965, de mà de Luis Matutano Hover, que es va crear l'empresa Matutano, encara existent, que el 1971 va ser comprada per Lay, que produeix Tufles, Doritos...
O sigui, aquí la Matutano té molt a veure, no?, en la producció al nostre país.
Sí, la Matutano va durar 6 anys com a empresa nacional, després la va comprar una multinacional, i ara pertany al grup de Pepsi-Cola, de PepsiCo. La política comercial de PepsiCo va fer desaparèixer la marca Matutano durant un quant temps, però s'ha donat que ha donat el popular logotip del Nation Lien, ha donat als expositors de botigues i supermercats.
O sigui que el que era abans Matutano ara s'ha convertit en Lay's.
Sí, el que podem treure d'aquesta conclusió és que d'un capritx d'un milionari va néixer un producte, com són les patates chips, i que això ha triomfat molt entre tota la joventut, entre la gent gran, tota la gent que és golafra i que li agrada prendre patates.
Doncs sí. És una bona recomanació a fer, doncs, que la gent d'aquí dels nostres barris, doncs, que també provi aquestes patates, que segur, doncs, que li agradaran.
Sí, aquí a la Trinitat tenim la xuleria i altres llocs on venen patates molt bones.
Doncs, fet aquesta recomanació, nosaltres que només ens queda doncs, agrair la col·laboració d'en Xavi i Eliana.
Vale, si en cas només l'acordar el meu número de telèfon i el meu e-mail, és el 93 360 2403, i estic al Catlet Document 21, al Batlle de Baró de Viver, per si teniu alguna consulta sobre muntar un pla de negoci o fer un pla d'empresa.
Doncs si voleu que us surti un pla de negoci rudo i d'empresa com el que us acabem de comentar, doncs això va acostar-se al carrer Tucumán número 1.
21.
Doncs allà tindreu el Xavi i Elena que us informarà i que us donarà totes les dades per tal de que pugueu també vosaltres muntar un negoci.
D'acord, doncs moltes gràcies i bon dia.
Molt bé, doncs molt bon dia i nosaltres que continuem amb el programa d'avui.
Cada dia de 12 a 1 del migdia i de 4 a 5 de la tarda, tot un poble a Radio Trinitat Vella.
Doncs continuem amb la notícia amb la qual encapçalàvem el programa d'avui. La narcosala mòbil de la Trinitat Vella atendria cada dia entre 8 i 10 toxicòmans.
Actualment a la ciutat hi ha 4 espais de benipunció diferents: la Sala Baluar i el dispensari Pere Camps, a Ciutat Vella, la unitat mòbil de la Zona Franca i la unitat de la Vall d'Hebron. Durant el primer semestre de l'any 2010 van fer ús de les sales d'una mitjana de 630 persones cada mes. El 74% van anar a la Sala Baluar, la més visitada, amb una mitjana de 189 usuaris cada dia. Pels apps Pere Camps en passen 32, per la unitat mòbil de la Zona Franca 13 i per l'espai de la Vall d'Hebron 6. Les substàncies més consumides són l'heroïna i la cocaïna.
Des de l'agència es considera que la narcosala mòbil a la Trinitat Vella pot millorar les condicions de vida d'usuaris i veïns. El Col·legi Oficial de Metges de Barcelona reforça aquesta tesi. Aquest any ha fet públic un comunicat després de celebrar una reunió amb experts en consum de drogues.
La conclusió és que aquest tipus de serveis redueixen les morts per sobredosi, el nombre de xeringues en llocs públics i la delinqüència relacionada amb la drogadicció.
Per tant, el que dèiem, els veïns de la Trinitat Vella refusen aquesta narcosala mòbil.
Però el rebuig dels veïns no es limita només a la narcosala mòbil. A començament d'estiu, Salut Pública va col·locar una màquina expenedora de xeringues al descampat paral·lel al carrer Torrent de la Parera, on acostumen a punxar-se els toxicòmans. Va durar 3 mesos. Al setembre, els veïns la van destrossar i la van haver de retirar.
La màquina expenedora es va col·locar per suplir la mancança que hi ha a la Trinitat Vella després que les farmàcies es neguessin també a facilitar xeringues. Ara aquesta tasca la fan directament els educadors de carrer i el CAP, segons han indicat des de l'Agència de Salut Pública, que subratlla que les mesures sanitàries són prioritàries i que no es pot maltractar els usuaris perquè són malalts i no delinqüents.
Els veïns, o almenys aquesta és l'opinió majoritària que defensa la coordinadora antidroga constituïda aquest estiu, insisteix que ells l'únic que volen és que es posi fi al tràfic de drogues perquè sense punts de venda no hi ha consum. En aquest sentit, estan bastant satisfets de l'actuació dels Mossos, que des de dimecres han reforçat de manera considerable la pressió a la zona amb una presència d'efectius constants i ben visible. Els Mossos i la Guàrdia Urbana també van fer dimarts una batuda antidroga a Ciutat Vella i van detenir 3 persones. De moment, però, no han facilitat cap balanç de l'actuació a la Trinitat Vella.
Parlem dels educadors que treballen sobre el terreny a la Trinitat Vella. Tenen identificats 87 usuaris habituals. Molts són del mateix barri, però també n'hi van de Santa Coloma. Fa un any i mig, els punts de venda que es concentren al carrer, però també en alguns domicilis particulars, eren gairebé els mateixos perquè es van desplaçar de 9 barris fa 5 o 6 anys. És a dir, es van desplaçar de 9 barris i van venir aquí. Els usuaris, però, no eren tan visibles perquè un cop adquirien les drogues s'amagaven sota un pont que hi havia a la ronda. Doncs quan van instal·lar les pantalles acústiques van suprimir el pont i la situació es va començar a descontrolar.
Entre les mesures que s'han pres per minimitzar els efectes hi ha la instal·lació de bústies per a xeringues. L'Agència de Salut Pública assegura que s'han de buidar constantment perquè s'omplen. Parcs i jardins i el servei de neteja també hi treballen per retirar les que en queden. I tot i així, els veïns diuen que en troben per tot arreu.
Doncs ara farem una pausa i anirem directament a conèixer quina és l'actualitat esportiva als nostres barris. Fins ara.
Cada dia de 12 a 1 del migdia i de 4 a 5 de la tarda, tot un poble a Radio Trinitat Vella.
Molt bé, doncs continuem el nostre programa d'avui. Tenim a l'altra banda del fil telefònic en Pol Gustems, que és el responsable d'esports d'aquesta casa. Molt bon dia.
Hola, Jordi, bon dia.
Doncs ens agradaria que ens expliquessis... Bé, la notícia ja ens ha arribat, que el Sant Andreu doncs, precisament no ha tret un bon resultat, però millor que ens ho expliquis tu.
Home, doncs tens raó, no? Si és la 8a jornada ja sense aconseguir la victòria, cada cop que parlem te'n dic una més, ja som 8 sense poder guanyar, sense sumar els 3 punts, aquest cop, però sí que és un resultat més lògic, perquè era contra el Sabadell, a Nova Creu Alta, un camp on el Sant Andreu no havia guanyat mai la seva història, per tant, el presagi no era gaire bo, no era el millor lloc per trencar aquesta mala ratxa, potser serà la setmana que ve contra la Grama, que juguem aquí a casa diumenge, aviam si... Llavors sí que podem trencar aquesta mala ratxa, però vaja, no es va poder fer res a la Nova Creu Alta, es va perdre per 2-0, partit dominat pel Sabadell, el Sant Andreu que, vaja, continua tocat moralment, no acaba de poder sortir d'aquesta situació, i res, esperar que a casa, contra la Grama, el proper cap de setmana, sí que es pugui sumar una victòria.
Perquè el Nacho González, vosaltres heu pogut parlar amb ell?
Sí, home, després de cada partit, estem a la premsa, parlant amb ell, diu que és una cosa en part psicològica, de que l'equip ha començat en aquesta mala dinàmica, no està acostumat a perdre ni a empatar tant de seguit, perquè ve d'una temporada la passada que era molt bona, i diu que hi ha un punt psicològic, i l'altre punt, òbviament, és el que tenim tots clar, i és que no està jugant bé el Sant Andreu, a més de que no juga bé, sobretot tenint en compte que no tenim la plantilla que tenia l'any passat, que era una plantilla boníssima. Aquest any massa molts jugadors, que estan jugant a segona divisió A, n'han vingut de nous, però que no acaben de poder suplir aquestes baixes.
I d'altres informacions?
Bé, continuem amb tercera divisió. Aquí sí que tenim bones notícies, perquè va guanyar la Muntanyesa els nostres veïns, 1-0 contra el Masnou. La Muntanyesa és co-líder de tercera divisió amb 25 punts, així que si les tendències continuessin, tornem al Sant Andreu lluitant per tot zona baixa i el Muntanyesa per pujar a segona B, però esperem que els dos puguin acabar a part alta. Després, waterpolo masculí, victòria per 20-10 del Sant Andreu contra el Túria. Sant Andreu que continua enratxat, guanyant ja, crec que és el tercer partit consecutiu que guanyen. El femení, en canvi, també va guanyar per 4-22 a la pista a la piscina de l'Alcorcón. Per tant, les noies també estan guanyant tots els partits. I per últim, el sènior femení de bàsquet va perdre aquest tip contra el Club Bàsquet Parets A, Sant Ident, per 80-59.
Bé. Doncs sembla que no és tot negatiu pel que fa als esports locals, almenys hi ha alguna cosa que se'n salva, no?
Sí, el waterpolo està molt bé. Sempre diu el Manolo Suárez que han de lluitar per la part per estar entre més amunt de la sisena plaça. Sembla que aquest any ho estan aconseguint. A veure si poden fer un bon paper a la Copa. I vaja, la Lliga no es pot guanyar, vull dir. Sempre hi ha el Barceloneta i aquests equips que tenen molt més pressupost, però si s'hi pot plantar cara una miqueta, doncs espero que es faci.
Doncs esperem que almenys el bàsquet, la Muntanyesa i el waterpolo doncs continuïn per aquest camí i que, doncs, finalment, doncs, el Sant Andreu també s'incorpori, no?, a aquesta bona ratxa dels equips locals.
Sí, mira, va començar el Sant Andreu amb moltes setmanes sense perdre, però ara, com dèiem, porta 8 sense guanyar. Ja em sé que si es trenca la mala ratxa contra la Gravenet.
I ara es jugarà dissabte o diumenge?
És diumenge a les 12, diria, t'ho confirmo un segon, perquè és diumenge a les 12, en la Cisala, Sant Andreu Gravenet, la Gravenet que està a la part baixa, sí, mira, t'ho confirmo, diumenge 28... A les 12 del migdia, a la Cisala, Sant Andreu Gravenet.
Doncs a veure si tenim sort i aquest diumenge doncs ens en sortim amb la nostra.
D'acord, Jordi.
Molt bé. Doncs moltíssimes gràcies, Pol, i tornem a connectar la setmana que ve per saber com han anat els resultats.
Perfecte. Gràcies, Jordi.
Adéu, bon dia.
Doncs
nosaltres que continuem amb el nostre programa d'avui, anem ja directament a conèixer quines són les nostres recomanacions en quant a actes i en quant a activitats a realitzar als nostres barris. I parlem en primer lloc d'aquest Dia Internacional per l'Eliminació de la Violència vers les Dones. Recordem que el dia 25, és a dir, el proper dijous, és el Dia Internacional per l'Eliminació de la Violència vers les Dones i que ja s'han començat a celebrar alguns actes, com per exemple el que hi haurà avui, que és una xerrada col·loqui sobre els canvis legals amb Meritxell Cabezón.
El Centre Municipal de Cultura Popular de Sant Andreu, al carrer d'Arquímedes número 30, us ofereix avui a 6:45 de la tarda i dins del Dia Internacional per a l'Eliminació de la Violència vers les Dones, la xerrada col·loqui sobre els canvis legals respecte a la violència de gènere a càrrec de Meritxell Cabezón, que és advocada i diputada al Congrés dels Diputats. L'entrada és gratuïta.
Doncs tindrem una diputada aquí als barris, per tant és oportunitat per conèixer-la. I una altra activitat important és el Dia Internacional de la Música, una activitat de ball que es diu Fet per Tres i que realitza el Casal de Barri Congrés Indians.
Doncs sí, el Casal de Barri de Congrés Indians, al carrer Manigua número 25, us ofereix avui a 6:45 de la tarda i dins del Dia Internacional de la Música, l'activitat de ball Fet per Tres. L'espectacle és organitzat per la companyia SAC Espectacles. L'entrada general és de 2,30 €. L'entrada per als menors de 6 anys és gratuïta. Hi ha un bonus de 3x5x6 amb 90 €. I les famílies nombroses tenen un 30% de descompte. Les famílies en situació d'atur un 50% i les famílies que perceben el PIRMI un 70%.
I continuem al barri del Congrés Indians i anem a veure un vídeo que recull precisament la història d'aquest barri.
La història del barri, del Congrés i els indians a través de 12 testimonis i instantànies. Aquest és el contingut del vídeo Memòries de Congrés Indians que s'acaba de presentar als veïns i que va començar l'octubre del 2009 amb un procés participatiu. Veïns i entitats van aportar coneixements i fotografies històriques del barri. A més del vídeo, algunes imatges també es poden veure en una exposició que hi haurà fins al mes de març al Casal del Barri Congrés Indians.
Per tant, fins al mes de març que en podeu gaudir d'aquesta exposició, el Casal de Barri, de Congrés Indians, i de Congrés Indians ens n'anem ara ja cap a Navas, que és un altre barri on es realitza la Tardor Solidària de Sant Andreu, amb una exposició que es diu Aixeca't, Níxer, Aixeca't.
El Casal de Gent Gran de Navas, al carrer Capella número 14, us ofereix cada dia, dins la Tardor Solidària de Sant Andreu, l'exposició Aixeca't, Níger, Aixeca't, de dilluns a diumenge, de 10 a 1 i de 4 a 8, i l'entrada és gratuïta.
I una de les entitats doncs, que nosaltres tenim cada setmana aquí al nostre programa és ASEM Catalunya, que encara continuen realitzant activitats dintre del que són el seu calendari d'activitats del 15 al 26 de novembre a l'Auditori del Centre Cultural Can Fabra.
Doncs sí, avui dilluns, de 4 a 6, el col·loqui amb la senyora Norma Grau, que és fotògrafa i té l'exposició One Day Duchenne. I el 26 de novembre, el divendres, cloenda de l'exposició de 4 a 6 d'Art de SEM Catalunya.
I ara ens n'anem cap a Can Fabra i allà doncs, trobem la microexposició de còmic de Mado Peña.
El Centre Cultural Can Fabra, del carrer del Segre número 24, us ofereix cada dia una microexposició de còmic de Mado Peña. Els dilluns, dimecres, dijous i divendres serà de 10 a 9, els dimarts i dissabtes de 10 a 2 i de 4 a 9 i el diumenge de 11 a 2. L'entrada és gratuïta.
I hem de dir que aquesta setmana comença la Festa Major de Sant Andreu, després d'haver finalitzat ahir la Festa Major de la Sagrera. Ara parlem de la Festa Major de Sant Andreu i és que hi ha una entitat que es diu l'Harmonia que organitza una gincana. I parlem d'ella.
Per primera vegada, l'Harmonia organitzarà una activitat dins de la Festa Major de Sant Andreu. La gincama de l'Harmonia serà aquest dissabte entre les 11:30 i les 2 de la tarda. L'activitat consistirà en 6 proves repartides per Sant Andreu, cadascuna d'elles organitzada per una de les entitats de l'Harmonia, que s'hauran d'anar superant per tal de completar el circuit amb el màxim nombre de punts possible i aconseguir així el gran premi de la cistella d'entitats de l'Harmonia. Ara us expliquem detalladament què heu de fer per inscriure's.
Doncs anem provant punt per punt. A la gincana hi pot participar tothom, però els menors de 12 anys han d'anar acompanyats d'almenys un adult.
En segon lloc, els equips seran de 4 persones, però en cas que hi hagi alguna persona interessada en participar que no vingui amb un equip ja fet, l'Harmonia l'agruparà amb altres participants per tal que tothom tingui equip.
El tercer punt és per tramitar la inscripció de forma anticipada. Cal enviar un mail a ateneuharmonia@gmail.com indicant el següent: nom i cognoms, edat d'email o telèfon de contacte. En cas que ja tingueu l'equip de 4 persones format, cal que envieu nom, cognoms i edat de cadascun dels membres del grup, nom que li voleu donar al vostre equip i un telèfon o mail de contacte general del grup.
En el quart punt no hi ha data límit d'inscripció i també serà possible inscriure's a la gincama el mateix dia de l'activitat. En qualsevol cas, les inscripcions es tancaran en arribar als 48 participants, que seran 12 equips per 4 persones.
I encara ens queda un últim punt, que és la convocatòria per tothom, que serà a 2:15 del migdia del dia d'aquest dissabte als jardiners de Can Fabra. Al darrere de la biblioteca ja serà el moment d'enllestir les últimes inscripcions i acabar de formar els grups. Es prega puntualitat.
Una vegada finalitzada l'activitat, l'Harmonia entregarà la cistella d'entitats al guanyador i organitzarà un pica-pica per tots els participants.
Doncs moltes gràcies, Cristina Sueni, per la teva intervenció en el dia d'avui.
Gràcies a vosaltres.
I també a Maribel Rubió i a Xavi Álvarez. Per tant, nosaltres ho deixem aquí i ens retrobem demà a la mateixa hora. Fins llavors, bona tarda.